De 0 a 9 per situar amb aquest empat a 63, que ho deixa tot obert. Quants minuts, Dani, ho deixem això de moment?
A 6-18 per al final.
A 6-18 per al final. Òbviament el desenllaç ja dins del Barça juga a RAC1. L'hora prèvia ja d'aquest Barça Atlètic de Madrid que arrenca tot just ara a RAC1.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A les 9 en punt de la nit, el Barça i l'Atlètic de Madrid jugaran un dels partits corresponents a la 15a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. Un senyor partit de futbol, un dels millors partits de futbol que es pot veure en una temporada al camp del Barça. Després d'aconseguir la classificació pels vuitens de final de la Champions i de tenir la primera plaça del grup a la competició europea pràcticament al sac, el Barça té avui un repte majúscul. Avui l'equip ha de guanyar l'Atlètic de Madrid per no allunyar-se de manera ja excessiva del líder de la classificació. Perdre avui és quedar tocat, potser no enfonsat encara, perquè quedaran un munt de jornades, però la ferida seria de les que triguen a guarir-se. I el rival d'avui és temible. És temible per com defensa, per com ataca, per la intensitat amb què juga, per l'agressivitat que hi posa, perquè té diferents registres, perquè té individualitats que marquen la diferència, perquè saben molt bé a què juguen. El Cholo Simeone, una llegenda de l'Atlètic de Madrid, ha reconstruït un equip que ara mateix, sense cap mena de dubte, és un dels candidats al títol de Lliga per mèrits propis. Jo crec que l'Atlètic de Madrid és un candidat al títol amb tots els ets i uts. Si el Barça juga com a la segona part del dia del Porto, com la primera hora contra el Madrid, tindrà opcions serioses de guanyar el partit, és clar que sí. Ara, si juga com ha jugat en molts minuts de dies com el Madrid, el Porto, la Real Societat, l'Alavés o fins i tot el Shakhtar, perdrà. Pràcticament segur que perdrà. Dubto que l'Atlètic de Madrid avui perdoni si el Barça no fa la feina ben feta la majoria de minuts. No podem esperar segurament que el Barça durant 90 minuts llargs sigui l'amo i senyor del partit, que domini totes les facetes del joc i que no hi hagi minuts de patiment. No, això no seria realista. Però o el Barça és capaç d'imposar la seva manera de jugar, el seu ritme de joc en la majoria de minuts, o insisteixo, dubto que avui l'Atlètic de Madrid desaprofiti l'oportunitat de fer mal, molt mal, al Barça de Xavi Hernández. Un Xavi Hernández que jo crec que va quedar prou satisfet en el còmput global del que va fer l'equip contra el Porto, perquè repeteix l'11. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, repeteix exactament el mateix 11 que va guanyar el Porto dimarts. El Barça sortirà amb Iñaki Peña a la porteria, amb tres centrals, amb Araujo, Koundé i Íñigo Martínez, a la base del quadrat Gundogan i De Jong, més avançats Pedri i Joao Félix, i al davant Rafinha, Lewandowski i Cancelo.
Doncs de seguida en parlem d'aquesta repetició de l'11 i a veure què us sembla la resta d'integrants del Barça juga a RAC1. També tenim ja l'11 de l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone. Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit. I el Cholo tampoc fa canvis respecte a l'equip que va guanyar dimarts al camp del Feyenoord, perquè surt amb Oblak a la porteria, tres centrals, Jiménez, Witsel i Mario Hermoso, els carrils per Molina i Riquelme, mig del camp Coque, Marcos Llorente i Rodri de Paul, i al davant Griezmann i Álvaro Morata.
Aquí a la cabina de RAC1 a l'Olímpic Lluís Companys, també el cap d'esports de RAC1 Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís.
Hola, molt bona nit.
I el Marc Guillén, hola Marc.
Hola, molt bona nit.
I a l'estudi de RAC1 el Jaume Molló, el Xavi Puig, el Gerard Ballera. Hola, companys, bona nit.
Bona nit.
Tot bé per aquí?
Sí.
I tant, tot bé, eh? Sí. Tarda distreta, eh? Bàsquet, futbol, ciclisme, el que faci falta, eh? Un campió de la Vuelta. Bon paio aquest, oi, Puig?
Molt, 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 molt. Vaja, no he anat a dinar amb ell per mala sort, perquè ja voldria fer-ho, sí. Però la imatge que transmet fora, me l'ha transmès també sí, l'entrevista. Sí. M'ho ha passat molt bé, la veritat.
Jo he berenat amb ell i amb tu avui. Allà tenia la ràdio posada a la cuina. He fet el berenar del dia de partit, que sí, com saps, fruita, també és super frugal. Fruita i fruits secs. Tot controladíssim. Un professional de nit i de dia, Puig.
No, tinc cap dubte.
Ballera, què han de fer els nostres oients per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs mira, amb l'etiqueta FRAC1, com sempre, a través de Twitter, de la X, ens podeu comentar el que vulgueu d'aquest Barça Atlètic de Madrid, etiqueta FRAC1, amb doble sorteig en marxa, com sempre, aquesta època de l'any, sorteig dolç i sorteig salat. El salat, un pernil bataller l'únic, i el dolç, un lot de torrons Vicenç. Doble sorteig, etiqueta FRAC 1.
Vinga, doncs ajudeu-nos a enriquir la transmissió. Avui és un dels partits de la temporada de la Lliga, sense cap mena de dubte. Visita el camp del Barça un equip de Champions que ho està fent molt bé també a la Lliga Espanyola. És un candidat al títol, jo crec que de manera indiscutible. De fet, encara li queda un partit pendent contra el Sevilla, un Sevilla que ho està passant molt malament, tot i que acaben de marcar contra el Villarreal, oi, Gerard?
Sí, acaba de marcar Quique Salas trencant una sequera de 250 minuts. Hem hagut d'esperar més de 250 minuts avui per veure un gol a la Lliga Espanyola, perquè veníem d'un Mallorca 0, l'Aves 0, i un Almeria 0, Betis 0. Doncs a falta d'un quart d'hora pel final, el Sánchez-Pizjuán, Sevilla 1, marca Salas, el futbolista del planter, Villarreal 0.
Doncs us explico això perquè l'Atleti de Madrid té un partit pendent, que és precisament contra el Sevilla, diria que a Madrid, el Metropolitano, sí, sí, que juga el 23 de desembre.
Sí.
Per tant, si el Barça guanya avui l'Atleti de Madrid, sortirà amb 3 punts més que els del Xolo, però el més normal seria que l'Atleti de Madrid guanyés el Sevilla. Per tant, estem parlant d'un equip que per mi, en el meu cap, ara té 3 punts més que tu. I que, per tant, si avui et guanya, quedes a 7 del Girona i del Madrid, però quedaries virtualment a 6 de l'Atleti de Madrid si fa la feina a casa. Per tant, estem parlant d'un rival directe i que ho està fent prou bé, Marc, com per creure que aspirarà a la Lliga.
Totalment, estic totalment d'acord, perquè és que sobre el que està fent bé és allò que mai havia fet bé, que era tenir la pilota, saber què fer amb la pilota, saber què fer contra rivals aculats. Avui ho veurem, si el Barça no pressiona bé, i és una de les coses que el Barça ens encaixem o creiem que pot fer molt millor, una intensitat a l'hora de pressionar, i si s'ha d'esperar mig del camp, doncs defensar també amb certa agressivitat, o el Barça ho fa, o si no l'Atlètic de Madrid avui combinarà, tocarà pilota, jugarà amb curt i el Barça patirà. Per tant, avui a veure si veiem una bona versió del Barça.
Ja ha empatat el Villarreal?
Sí, acaba de marcar Morales, déu-n'hi-do. Sí, el que li ha costat fer el gol al Sevilla
no
i gol de Morales. Morales, que em sembla que porta 4 gols en 2 partits. Ve de fer un hat-trick, Sevilla 1, Villarreal 1.
Tots els gols que ha marcat el Villarreal amb Marcelino a la banqueta els ha marcat Morales, de moment.
Hòstia, boníssim.
El comandante.
Talismà.
T'esperaves una repetició d'11, Marc? T'ha sorprès? T'agrada? Què et sembla?
M'esperava una cosa molt similar. Jo m'hagués fet com el departament d'alineacions, jo hagués posat Christensen en el lloc de Koundé. Crec que per mèrits, doncs, Koundé potser no ha de ser tan titular d'aquest equip, i en canvi Christensen no sé per què s'està quedant ja 2 partits seguits a la banqueta, però sí que m'esperava repetir els 3 centrals, m'esperava que Cancelo tornés a fer de lateral esquerre. Va funcionar molt bé l'últim partit decisiu del Porto, i m'imaginava que sí, que Xavi Hernández repetiria el pla. També m'esperava al mig del camp, al mig del camp de més peloteros, si vols, però és que el Barça ara mateix necessita aquests migcampistes, necessita bones raons i bons jugadors perquè individualment assumeixin la responsabilitat de tenir la pilota i la puguin gestionar. Mancer i al davant segur que també ens faria molta il·lusió i ens agradaria veure la Minya Mal, però en partits així, de caixa o faixa, perquè avui jo crec que ho comença a ser, tot i que estiguem al desembre, crec que és molt important per la Lliga aquest partit i el següent que et ve, el de Girona, crec que poden marcar molt la temporada, i per tant ara el Barça no està per fer cap tipus de prova. Si en aquest sentit, doncs, Xavi Hernández ens proposa 2 onzes gairebé calcats, i el de Girona m'imagino que anirà per el mateix costat, jugadors amb més galons, amb pesos pesats, amb més experiència, com Rafinha, com el mateix Lewandowski, que és capital que avui entri en joc, participi, se'l busqui. Rafinha i Joao Félix tenen aquest objectiu, ha de poder entrar, i també als interiors m'imagino un pla de partit molt, molt similar. Veurem el que presenta l'Atlètic de Madrid, que segur que es va mirar molt el dia del Porto, i per aquesta banda esquerra on el Barça hi ataca tant, eh? I té el lateral esquerre que és un extrem, perquè Cancelo l'altre dia es va posar d'extrem. Veurem si l'Atlètic de Madrid no busca per aquí les pessigolles. Avui juga Llorente, per exemple, al mig del camp de l'Atlètic de Madrid, un jugador amb molta gambada, molt recorregut, que pot buscar l'esquena de Cancelo, i amb si el Barça d'això no està atent.
M'ha sorprès que Xavi repetís 11, bàsicament per aquest matís que apuntava, i que el Departament de Aliacions ja amb la Laia ja explicava ahir la nit la inclusió de Christensen, que jo crec que vaja, per rendiment no cridaria l'atenció que avui fos titular i que condés cadires a la banqueta. Veurem avui també si en aquesta repetició de l'11 també repeteix esquema, és a dir, si Araujo juga de lateral dret o si ve Koundé. De moment veig que la lliga en els 11 que ha passat i apareix Koundé de lateral dret. Veurem ara quan surti el Barça, escafa
exactament. L'altre dia ja passava.
Veurem què és finalment el Barça, com acaba disposant els jugadors. Però en tot cas, jo avui em vull fixar en el rendiment de dos jugadors en concret. Un és Joao Félix, per tot el que s'ha anat dient d'ell aquesta setmana. Jo crec que avui és un dia per ell especial, un dia contra el seu equip, un dia en què hem parlat Simeone, ha parlat Griezmann, han parlat Saúl d'ell, i no per dir precisament coses positives. Crec que és un dia que ha de fer un cop de puny a la taula i veure que és un dia i demostrar que és un jugador diferencial en aquesta etapa o en aquesta temporada que està mantenint una miqueta erràtica. I l'altre és Pedri. Xavi lloava la roda de premsa, el sentíem ahir dient que havia treballat molt, que havia fet havia treballat molt l'aspecte defensiu, havia corregut 13 quilòmetres, destacava, però jo em quedo una altra dada que donava l'altre dia al Molló, que són les 8 passades, 8 només, que va donar Pedri la primera part. És veritat que Pedri té un treball defensiu, ostres, que és molt bo, però jo em vull veure Pedri amb la pilota als peus i portant el Modicent, el motor de l'equip, i és això que espero en un dia com avui. I per acabar, també avui el que espero és veure com els tres de davant sí que combinen, que veiem jugades de toc i que no cada un agafa la pilota i intenta fer la guerra per la seva banda.
D'entrada, sobre el lateral dret, comentar la dada que ja dèiem a l'anunciar l'11 del Barça en el temps del Superesports. Araujo avui és la desena titularitat aquesta temporada, de les quals 6 de lateral dret i 4 de central. Koundé, 14 titularitats, 14 de central. Hi ha l'asterisc del dia de l'Alavés, que a la mitja hora de joc canvia a Xavi Hernández, perquè no se n'estava sortint Koundé a l'eix de la defensa, i ho canvien. Però la resta, Koundé sempre, vaja, inclòs aquell dia, a l'11, a l'esquema inicial, Koundé era el central. I més enllà d'això, a mi m'agrada que avui Xavi mantingui l'estructura que va funcionar l'altre dia, encara que fos a la segona part, però al final és on es va aconseguir treure més rendiment dels jugadors que han entrat aquesta temporada i que en principi han d'ajudar a marcar les diferències en aquest tipus de partits com són els Joaus. I després aquesta línia de mig del camp que junta Frenkie, Pedri, Gundogan ha d'anar donant passes endavant i que el Barça governi cada vegada més els partits i generi més ocasions de gol.
Jo crec que hi ha moments de la temporada que has de repetir 11, o si voleu, sí, aquest canvi de Christensen per Koundé, perquè crec que també el danès es mereix la titularitat, tenint en compte el rendiment de Koundé en alguns moments de la temporada. Però crec que aquesta fase de 3 partits, Porto, Atlètic de Madrid, Girona, Xavi, jo crec que tenia molt clar que si podia fer el mateix 11 el faria. Estic amb el Marc, crec que el dia del Girona, si les coses van bé avui, repetirà i donarà continuïtat a un 11 que ara mateix ha de ser el teòric 11 titular del Barça, i apostant pel que dèieu també de la veterania, no? Hem parlat molt dels joves, hem destacat molt a Lamine, hem destacat molt a Fermín, però costa entrar a l'11. Jo crec que han estat bé en alguns moments de la temporada tant Lamine com Fermín, però al final en un tram, jo crec que ja el primer que et marca la temporada, que és aquest, el Porto i aquests dos següents partits que tens de Lliga, doncs tires dels veterans.
Aquí el tema és que diem repeteix l'11 perquè va anar bé contra el Porto, clar, va anar bé la segona part. Vull dir, la primera part no va anar gens bé, no?
Vull dir, sí.
Va haver-hi molts minuts que al Barça li costava molt sortir des del darrere, que estava col·lapsat, vam parlar de desconcert, no? Sí. A l'hora de treure la pilota davant d'una pressió alta, Vull dir que segurament a Xavi li ha pesat més com acaba l'equip que com comença, tot i que no acaba amb els mateixos.
I la segona part també et diria a partir del 15, quan arriba el gol de Joao Félix.
Sí, el que passa és que són els jugadors que ara mateix doncs, tenen més experiència, tenen més confiança de Xavi Hernández, és un moment de difícilment provar coses. Ens hem d'agafar poquet, si vols, el dia del Porto, però allò és el que ens podem agafar. Va ser una victòria, un canvi de dinàmica una mica, i ja aquell dia doncs, posava aquells jugadors amb els que l'entrenador hi creu més i creu que està més en forma, i tampoc li van acabar de negar. No?
I aquí a la gent que som a la cabina abans de començar la transmissió teníem un diàleg, o no? Expressàvem un dubte que vull compartir amb els oients i també amb vosaltres a l'estudi, que és aquesta prèvia dels jugadors de l'Atleti de Madrid i amb algun missatget també més o menys subtil de Simeone respecte a Joao Félix. Dèiem, clar, el coneixen bé. Potser deuen saber que quan es pica no rendeix millor. Hi ha jugadors que quan es piquen perden l'oremus i no ho fan millor. I en canvi n'hi ha que pobre de tu que els encabronis, perquè sí. Et poden, no? Allò que deia Michael Jordan de m'ho vaig agafar personalment, sí, i aleshores et rebentava. Clar, deuen, no, em sap que eres tu, Laia, que deia, suposo que el coneixen bé i que són conscients que no els farà callar la boca.
Sí, m'ha sorprès una mica, perquè Xavi deia, jo crec que això li servirà de motivació, com ja li va passar contra el Porto, però sí que és veritat que l'altre dia al final va acabar salvant el partit amb la segona meitat, però Dragao tampoc és que fes un partit a Joao Félix, també en la línia de tot l'equip, no? I em sorprenia una mica que aquestes declaracions tant de Griezmann com també del Cholo Simeone ahir dient en un partit una flor no fa estiu, perquè clar, el coneixen molt bé, i si sapiguessin que si el punxes s'ha de sortir, jo callaria. Sí, aleshores no sé si serà una sobremotivació i tindrà tantes ganes que això és contraproduent. No sé, és una de les grans preguntes que tinc avui de saber quin partit farà Joao Félix, si farà un partidàs o no.
A veure si el volen treure del partit també d'alguna manera. És un jugador que en aquest sentit a mi sí que em preocupa un pèl això, que no s'escalfi més del compte. L'altre dia vam veure una falta que va fer per desesperació, perquè no li sortien les coses. A mi l'únic punt és aquest, que no el coneixem, una mica fora de si, i l'Atlético diríem que té jugadors que si el volen treure de polleguera saben com fer-ho. Per tant, a veure si per aquí també va una mica entendre les declaracions, que a mi també em sorprenien al principi, però li vull trobar un perquè, no crec que siguin gratuïtes allò de...
Mira,
perquè sí.
Si agafem la dada del partit de màxima rivalitat que tenia Joao Félix a l'Atlètic de Madrid, que era contra el Madrid, recordo que hi van haver, jo crec que gairebé 10 partits, estic parlant de memòria, però no m'equivoco, no van arribar a la desena, crec, i no va marcar mai cap gol. És una dada, però potser ells saben que en aquests partits li costa rendir.
Sí, no, i pot haver un punt de sinceritat també dels jugadors. És veritat que en una prèvia pots pensar... Però jo crec que Griezmann, com a un dels pesos pesants del vestidor, i Simeone, creuen que els hi ha faltat el respecte a Joao Félix. I devien estar, fars no, el següent, després de tot el que va passar i de tots els episodis. Per tant, hi pot haver un punt de sinceritat, però és veritat que a mi també em va sorprendre.
Mira, tant de bo que, mira, es mengin aquestes paraules com les crispetes de Fritz Ràdic, Griezmann i companyia avui al final. Avui tenim top corn, crispetes de Fritz Ràdic, tenim, mira, aquí tenim les salades aquí a l'estudi, sí. Les clàssiques, diríem, però n'hi ha de salades i dolces a la vegada, de colors, de ketchup i mostassa o de mantega, sí. També. Compartiu aperitius de Fritz Ràdic com aquestes top corn, Fritz Ràdic.
Unes crispetes per veure un partit que tant de bo sigui digne de Fritz Ràdic. Passo per Badalona un moment, que la penya estava jugant amb el Baskonia. Dani, hola.
Hola, Pou, bona nit.
S'ha acabat això?
Doncs no, ara mateix 17 segons per al final. Molta tensió, el temps mort que arriba a Dusko Ivanovic, perquè el Joventut de Badalona està guanyant de 5 punts. 75-70, acaba de notar els dos Andrius. 17 per al final, la penya... ho té bastant encarrilat per endur-se una victòria de molt i molt de mèrit contra Baskonia.
17 segons i més 5.
Sí, sí, sí.
Home, la cosa va bastant bé, no?
Sí, 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 però tenint en compte el que hem viscut a l'Olímpic aquesta temporada, que n'hem vist de tots els colors, hauríem de tancar-ho ja, però en tot cas podria ser una festa el que s'està vivint avui a Badalona, amb, jo crec, si no la millor, la segona millor entrada de tota la temporada.
Dani, no sabia que eres fan dels arbres de Nadal d'alcaldes populistes.
A veure com ho... Això és una mala interpretació del que s'ha dit abans. L'únic que tinc a la dreta...
Puig, no m'equivoco, no?
Va, ha fet i no, és la primera vegada.
Defensa tancada de l'arbre de Badalona, que per cert el Colo ha deixat anar que ni arbre ni hòsties.
Oh, molt de cop, molt
és
de
una
cop,
rentadora gegant.
Tros de ferro gegant.
Sí, sí. Tu mateix, electrodomèstic, electrodomèstic il·luminat. Atrau a la gent, com a mesura de màrqueting i per les fotos queda perfecte, però un arbre no és, per molt que l'Anna insisteixi a dir-li arbre.
És bonic, passejar-se per aquí als voltants i tot aquest esperit nadalenc, clar, clar, a mi m'agrada, a mi m'enlluerna això. Ja.
Però si ets esperit nadalenc, doncs et poses Love Actually i ja està.
Sí, mira, aquesta la veurem d'aquí uns dies, sí que és veritat.
És obligat.
Sí. És obligat.
Sí.
Sí, per Nadal és obligat, Love Actually.
A més, afana tots els canals, jo crec.
És tradició.
Sí. Es reprendrà el partit a l'Olímpic. Si voleu, ens quedem, Pou, 17 sí. per al final. Com xiula tot el balló olímpic de Badalona. Més gran que tot l'arbre, Dani Díez. Ara mateix servint per Moneke. Moneke penetrant. És molt bo, Ximo Moneke, anotat. 75-72. Això serà llarg. Eh? Temps mort, 13.4. No, canvis. 13.4 per al final. Entra Andrius. Marxa Pep Busquets. Desconcert ara mateix que la gent no sap si ja tens bo o canvis. Són canvis. Es reprendrà el joc. Servirà Vives. La penya jugant amb Ribas. Vives amb Tomic. Amb Andrés Feliz. I amb Andrew Andrews. Vives servint davant d'ell. Sedekerkis saltant. Andrews rep. Li faran falta. Li han de fer falta. Doncs mira, se n'ensura Andrews, que llença la pilota cap a Tomic. 7 segons per al final. Andrés Feliz amb pilota. Amb Andrews s'acabarà el partit. 4 segons. La penya que aconsegueix que no li facin falta. Pau Ribas, ara sí. Ara sí falta. I compte que s'enfronten, eh? Hi ha picabaralla ara mateix al parquet. Entre Moneke, veig Feliz. Per allà també. Veig Ante Tomic posant pau. Però en qualsevol cas, la penya que ha fet córrer el marcador i el cronòmetre fins situar-lo a 2.2 guanyant de 3.
Durant, amb pes una mica Moneke de dir, surt d'aquí, home, marxa d'aquí.
Estan calentets amb Moneke des de fa una bona estona.
Sí, s'ha anat directe Moneke cap allà, ha aparegut Tomic a dir, demanar-li que se'n anés.
I l'home de la cua, Dusko Ivanovic, que demana challenge.
Uf.
Sí, sí. 2.2 per al final, 75-72.
Per si s'ha rebotat Feliz. Ha de ser.
Doncs a veure què és el que diuen.
Sí, perquè la falta no té discussió de Moneke.
Doncs què demana, aleshores? Què demana, Puig?
Que sigui també antiesportiva de Feliz, entenc.
Sí, és l'únic que pot demanar.
El que sí que és veritat, que jo crec que abans ja n'havia fet alguna que altra al Baskonia en tot aquest transcurs de la possessió. Ha anat Moneke cap allà, ara estan revisant i ho veiem a tot el videomarcador. I vaja, jo crec que no... Moneke empeny Feliz, Feliz es regira, s'aixeca, s'encara en Dani Díez i en Moneke, però jo crec que no ha d'anar més, no, per res. De fet, Durant ha anat com un esperitat a agafar Feliz i a treure'l d'allà, no fos cas que la cosa es compliqués.
No reacciona Feliz més enllà d'encarar-se, és a dir, que hauria de quedar, no res, això.
Ha tingut sant fred el Tigre, sí, ara, sí.
Això
sí
de Moneke és molt més antiesportiva que moltes que xiulen durant els partits.
I tant. Allò de si la lateralitat, si davant, si darrere, no, i mira, si et claven una empenta, per mi hauria de ser antiesportiva. Però vaja, s'ho miren els àrbitres... Sembla que prenen una decisió.
Sí?
Espera't, doncs no. Foli, que encara estan amb
mentrestant,
això.
Mentrestant, doncs repassem 4 punts més de l'actualitat esportiva, mentre esperem a veure què decideixen els àrbitres de Badalona, Gerard.
Doncs mira, a 3 minuts pel final del temps afegit, Sevilla 1, Villarreal 1. Podria haver-hi repartiment de punts al Sánchez-Pizjuán, recordo els altres resultats, ja els hem dit, 0-0 entre el Mallorca i l'Alavés, 0-0 entre l'Almeria i el Betis. A més, a primera federació ha perdut el Barça Atlètic, 1-2 contra el Deportivo, ara està jugant el Sabadell, que perd 1-0 també contra l'Arenteiro, i abans ha jugat el Nàstic i ha perdut 2-0 al camp de l'Unionistes. Hem viscut al Superesports, el City 3, Tottenham 3, amb una jugada arbitral... narrada arbitral clamorosa de l'àrbitre que ha aturat la jugada que podia haver estat el 4-3 del City, perquè Grealish encarava la porteria contrària, doncs Haaland, que és qui ha fet la passada, ja ha reaccionat a les xarxes socials, a Twitter, ha mostrat la seva incredulitat per aquesta jugada. Ha posat
what the fuck, allò que a vegades es diu en anglès, doncs això és el que diu Haaland en aquest vídeo que més penja ell mateix a les xarxes. Això a Anglaterra, a Itàlia ha acabat el Sassuolo 1-2, ara a 9:15 comença el Nàpols-Inter de Milà, un partidàs a la Lliga Italiana. A Bundesliga hem viscut també a l'empat del Bayer Leverkusen 1-1 contra el Borussia Dortmund, el Leverkusen que continua líder de la Bundesliga amb 35 punts, el Bayern encara han de jugar aquesta jornada, de fet no jugarà, li han suspès el partit per problemes amb la neu i el transport que hi ha a Múnich aquests dies. A la Lliga CB, ara que estem vivint el partit del Joventut, ha guanyat el Barça contra el Granada al Palau, ha suat per guanyar. I ara tenim en joc un partit també de la Lliga Femenina de Bàsquet entre l'Esparon i Girona i el Baxi Ferrol a Fontejau, de moment equador del segon quart, 29-28.
Què passa, Badalona?
Un reguitzell de decisions. A veure, falta, és a dir, 2-3 lliures per Feliz i tècnica a Durant i a Moneke. És el que ha acabat xulant, és el que ha acabat decidint els àrbitres. Primer tir lliure cap a dins d'Andrés Feliz. El segon del 24, 76-72, guanyant de 4 a la penya, 2.2 per al final. Cap a dins. Serà, hi haurà canvis ara.
Canvis mans, perquè no t'enxampin allò sacat ràpid.
Sí, sí. Mans a la butxaca de Dusko Ivanovic, que claudica. S'aixeca ja l'afició de l'Olímpic de Badalona. Servirà de fons Sedekerkis i això s'acabarà. Serveix Sedekerkis, Moneke, que agafa la pilota, Jan i llença el Baskonia, i la penya que segueix remant contra el tots els elements i obté una victòria de molt de prestigi a l'Olímpic de Badalona, avui més ple que mai. Joventut 77, Baskonia 72, per què no? És un somni, però la copa segueix a l'horitzó.
Gràcies, Dani, gràcies, Colo, que vagi bé, fins després.
Fins després.
4 minuts i arribarem a 9:15. El que li està passant al Sevilla últimament, Gerard, és de pel·lícula de terror, eh?
És brutal. A l'última jugada del partit, el Sánchez Pizjuán fa el segon al Villarreal. Demana en falta, no hi ha res. Jo crec que el jugador del Sevilla cau. Marca aquest jugador del Villarreal de nom impronunciable, Ben Brereton, que supera el porter del Sevilla. Sevilla 1, Villarreal 2. A veure quina paciència tenen amb Diego Alonso a la banqueta andalusa, perquè tornarà a perdre el Sevilla. Sevilla 1, Villarreal 2.
3 minuts i mig, arribarem a 9:15, fem una pausa i de seguida tornem en directe des de l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, surten a escalfar-se els jugadors de l'Atlètic de Madrid. A les 9, un partidàs.
RAC 1. Desconnecta i connecta amb Salomon. Fa 75 anys que Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Trail, running, outdoor, esquí i asfalt. Regala't el teu moment, Salomon. Salomon, passió per la muntanya. Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia. RAC 1. Torna al torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. I ve amb una nova varietat. Brownie amb nous pecanes. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. RAC 1. Tots som 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
2 minuts i arribarem a 9:15 de la nit. Recuant directe des de l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, a les 9 en punt, un partidàs de futbol. Barça-Atlètic de Madrid. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb tres centrals, Araujo, Koundé i Íñigo Martínez. A la base del quadrat, Gundogan i De Jong. Més avançats, Pedri i Joao Félix. I al davant, Rafinha, Lewandowski i Cancelo.
Amb qui no ens surt l'Atlètic de Madrid, Laia?
Oblak a la porteria, tres centrals, Jiménez, Witsel i Mario Hermoso. Als carrils, Molina i Riquelme. Mig del camp, Coque, Llorente i Rodri de Paul. I al davant, Griezmann i Álvaro Morata.
Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit.
Fem un repàs de l'actualitat informativa.
Doncs obrim plana internacional, perquè els Estats Units acusen el Iemen d'atacar un dels vaixells militars que tenen al Mar Roig. Al darrere hi ha els rebels hutis del Iemen que tenen el suport de l'Iran i que ja han reivindicat l'atac. Diuen que és un vaixell relacionat amb Israel i que, per tant, és un objectiu legítim. És el primer gran atac vinculat a la guerra entre l'estat israelià i Hamas fora de les fronteres d'Israel i Palestina i de la seva rodalia més immediata, cosa que fa pensar en una escalada internacional del conflicte. Tot plegat coincideix amb la represa de la violència a Gaza. De fet, Israel no ha fet més que ampliar les operacions terrestres cap al sud de la franja. Així ho ha reconegut el portaveu de les forces de defensa israelianes, Daniel Hagari.
Estem esperant per fer una treva al nord de la franja de Gaza. Hem aconseguit desmantellar dues brigades de Hamas, però encara no estan completament desmantellades. Encara hi estem treballant profundament des de l'interior per intentar atacar més batallons. Ahir i avui hem matat comandants del batalló amb molts objectius i ahir vam iniciar el mateix moviment al sud de la franja i no serà menys ambiciós que aquest.
Les últimes hores Israel ha demanat l'evacuació de diversos barris del sud perquè els civils puguin marxar a la recerca de zones segures. I tornant a Catalunya, fem un cop d'ull a les carreteres. La circulació ha millorat, però encara queda alguna retenció. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
Comencem destacant-vos que ja s'ha obert la C-17 a Ripoll, que estava tallada en tots dos sentits per una manifestació. Tot i això, hi ha 3 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la Ronda Litoral de Barcelona, a la B-10, hi ha 2 quilòmetres de cua entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. I a la resta de la xarxa viària catalana, la situació ja és tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Doncs a Pou, de moment, això és tot.
Gràcies, Bàrbara. Fins després.
Fins després.
Ja tenim bona part de la programació del Festival Estrenes de Girona, 12a edició, aquesta vegada.
Boníssim.
Direm que s'han passat, eh? Podrem veure les estrenes del nou disc dels Blaumut, a les escales de la Catedral, del Ginestar, també dels Amics de les Arts, i atenció, l'inici de gira de la Julieta, la celebració dels 25 anys del gran Quimi Portet, el concert de clausura a la Catedral de Girona dels Tiets, o el Riquití del Mama Douxa. I tot això se suma Oques Grasses, Figa Flowers o Russian Red. En fi, que s'han presentat 22 propostes i tota la informació i venda d'entrades la teniu a festivalestrenes.cat.
S'acaba primera, li anul·la el gol al Villarreal. És veritat que en la repetició hi ha falta de Ben Brereton a Quique Salas. Sevilla 1, Villarreal 1.
Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça i comencem parlant de Vitor Roque, que es prepara per fer les maletes cap a Barcelona. Avui jugarà el seu últim partit com a local amb l'Atlético Paranaense.
Sí, serà 2:15 i l'enfrontarà al Santos. El seu club, l'Atlético Paranaense, va anunciar ahir que seria el seu darrer partit a l'estadi amb la seva afició abans de marxar cap a Europa, sense citar el Barça, això sí, en cap moment. El davanter de 19 anys encara n'hi quedarà un altre, però fora de casa, la matinada de dijous 7 de desembre a l'estadi del Cuiabá. Aquest sí que serà definitivament l'últim partit que jugarà amb l'equip brasiler.
Vitor Roque s'incorporarà al Barça després de Nadal.
Sí, pel que ens expliquen fonts del Barça, la previsió és que Vitor Roque s'entreni amb els companys després d'haver pogut gaudir d'uns dies de descans i també de la pausa nadalenca, i això serà el 28 de desembre. Ja us vam avançar a RAC1 dijous que el Barça li havia comunicat a la Lliga que activava l'operació per incorporar-lo aprofitant la baixa de Gavi. Un cop la validi, Vitor Roque serà inscrit a la finestra del mercat d'hivern al gener. Serà amb un apèndix del contracte que ja tenia pactat a partir de l'estiu i pel 80% del cost de la fitxa de Gavi fins a final de temporada. L'acord del Barça amb l'Atlético Paranaense i el jugador ja contemplava l'avançament de la seva arribada al gener i no comportarà cap canvi en els 30 milions fixos més 31 en variables pactats.
El Barça ja ha presentat el logotip del 125è aniversari del club.
Sí, el nou logotip està inspirat en l'estil de joc del Barça i el 125è aniversari tindrà el lema de Volem la pilota. El comissionat David Caravent va exposar el manifest de l'aniversari el dimecres passat, tot i que el club no va donar detalls concrets de quins actes es faran de l'1 de juliol d'aquest estiu a l'1 de juliol del 2025. De moment el Barça ja estrena, però, una nova versió actualitzada del cant del Barça, enregistrada per l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català.
Encara queden més de 30.000 socis per censar.
Sí, i el termini finalitzava dijous a la mitjanit, però el club ja ha transmès als socis que l'opció d'actualitzar les seves dades continuarà activa. Els estatuts estableixen que els socis han de rebre 2 avisos abans que pugui fer-se efectiva la seva baixa. Una comunicació s'enviarà dilluns 4 de desembre, és a dir, demà, i la segona dijous 14. A partir de l'1 de gener, tots els que no hagin actualitzat les seves dades no podran renovar el seu carnet i perdran la seva condició de soci.
I el projecte projecte Memorabilia supera ja el primer milió d'euros de recaptació.
Una xifra anunciada pel club que treu pit del que suposa aquesta iniciativa de vendre records associats al Camp Nou. Entre els productes més demanats destaquen els més exclusius, com per exemple les xarxes de les porteries. També detallen que dilluns passat es va fer entrega del diamant d'un quirat extret de la gespa del Camp Nou que va comprar un aficionat.
Passen 4 minuts de 8:45, ja s'escalfen fa una estona els jugadors del Barça, també a la gespa del Lluís Companys. Jaume, podem escoltar un diàleg entre els dos entrenadors a la prèvia del partit?
Sí, perquè el Barça i l'Atlètic de Madrid són dels equips que posen facilitats a les televisions amb drets per així guanyar punts i aconseguir més calés a final de temporada. Ja sabem que la Lliga premia tots aquests gestos i avui a DAZN la Lliga han ajuntat el Cholo Simeone i Xavi Hernández.
Aquí estoy, creo que soy un auténtico privilegiado porque estoy nada menos que con Xavi Hernández, el entrenador del campeón de Liga. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas.
Buenas, muy buenas.
Y con el Cholo Simeone, el entrenador de uno de los candidatos que se lo quiere poner difícil. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Buenas tardes.
Yo creo que puedo empezar con lo que le has dicho nada más llegar. Ha dicho, madre mía, cómo aguantas lo que aguantas, que yo llevo 2 años aquí sufriendo y mucho, ¿no?
Lo dije ayer en rueda de prensa, para mí tiene mucho mérito lo que hace el Cholo y lo que ha hecho, ¿no? Son, creo, si no voy mal encaminado, 11 temporadas aguantando en un club grande, ganando cosas, títulos, peleando y transmitiendo al futbolista, que al final es lo que se ve de los equipos del Cholo, por lo tanto, sí, admiración y respeto máximo.
Y una admiración mutua, Diego, también, porque también hablabas del trabajo que hace Xavi, de lo que está haciendo y de lo que está haciendo con el Barça, lo que está consiguiendo.
Bueno, ha devuelto lo que el Barça fue siempre, la llegada de él y la idea que trajo, o mejor dicho, que siguió por delante, respetando sobre todo el estilo del Barcelona. Se ve, porque el equipo ataca, juega bien, defiende mejor, eso lo ha hecho salir campeón para mí la temporada pasada, porque aparte de atacar como atacan, defendieron mejor y a partir de ahí obviamente son un equipo difícil.
Diego, has sacado tú la palabra estilo, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando empezabais, se hablaba precisamente de duelo de estilos. Al final, yo creo que los dos tenéis el mismo estilo, que es ganar, entiendo yo.
Sí, es el objetivo principal, tanto para el Cholo como para mí. Sí, diferentes estilos, lógicamente, ¿no? Pero él también ataca, el Atlético también ataca, también mete goles, sea con defensa de 5, con 4, y también salen a la contra y a la transición, y hay muchas situaciones que hay que controlar en el juego, ¿no? Y bueno, sí, estilos diferentes, pero el objetivo es el mismo.
Dice que ataca, y este año todavía más, si cabe, el Atlético de Madrid está en una faceta goleadora tremendo. Bueno, los registros prácticamente así lo dicen en Europa y en la Liga.
Bueno, yo creo que venimos mejorando desde el año de que se ganó la Liga. Después pasamos por altibajos, como se vio en los años sucesivos, y desde diciembre de la temporada pasada, como que el equipo agarró una línea un poco más regular, que es lo más difícil en este juego. Y bueno, nada, voy a jugar un lindo partido, mucho morbo, como les gusta a ustedes.
Sí, bueno, claro.
Mucho morbo, porque sí, encanta.
Claro.
Así que nosotros pensando en que el Barça lo haga bien y que el Atlético lo haga bien.
Recojo el guante, porque estabas hablando del morbo. Ayer te preguntaban precisamente cuando el Cholo hablaba de que todos los jugadores lo que necesitan es continuidad. Tú decías, pues sí, igual es un palito para Joao Félix, ahí lo tiene, no sé si era palito, ¿no?
A mí no me gusta la polémica. Me preguntaron por Griezmann y Joao, los dos, que el Barcelona, claro, y bueno, a ver, más importante en el futbolista de la historia. Después, un partido bueno, un campeonato bueno, está claro que lo pueden hacer todos.
Totalmente, yo lo hice. De acuerdo, se generó demasiada polémica también en su momento, sí, con el tema de los estilos, sí. Y para mí, respeto máximo al Atlético, a lo que ha hecho el Cholo como entrenador, y a competir. Creo que se va a ver un gran partido. El Atlético llega en un momento extraordinario, muy bueno, de confianza, y nosotros creciendo. Vamos a ver si hoy se da un buen partido para nosotros también.
Voy a preguntar por eso, por la última. ¿Quién va a ser más protagonista en el partido? Porque el Cholo siempre dice, vamos a intentar llevar el partido donde nos sintamos más cómodos. Tú quieres siempre mandar en los partidos. ¿Quién va a ser protagonista hoy?
Bueno, a nosotros nos gustaría tener el balón, dominar el partido en campo contrario, pero va a ser difícil, ¿no? Teniendo a Griezmann, a Morata, a gente que sale a la contra, a transición, a Coque que te controla y no pierde un balón. Va a ser difícil, pero queremos dominar y controlar el partido con la posesión, sí.
¿Y cómo se lo vas a poner difícil, Diego?
Como intentamos hacerlo siempre, no ganamos nunca, así que estamos con la tranquilidad de no saber lo que es esa parte. Y bueno, con la alegría y la ilusión de competir. La verdad que esto está lindo, el campeonato está lindo, el Girona está muy bien. El Madrid también, ganaron los dos, así que obviamente la responsabilidad y la presión crece para los que estamos corriendo desde atrás, y bueno, tranquilidad para jugar.
Lo bueno para romper estadística, ya termino con esa, es que esto no es el Camp Nou, ¿no? A ver si por ahí.
Nah. Digo, o sea. Es el Barcelona.
Pues muchas gracias a los dos, que haya mucha suerte y que hagamos un buen partido.
Muchas gracias. Doncs, muchas gracias.
Molt bo el to, no? El to dels dos, realment han jugat al que volia la tele, no? Floretes,
sí,
tots
sí,
amics.
Sí, rebaixat.
Cap debat sobre l'estil pujat de to, admiració creuada i tots amics, no?
Molt de sucre, molt de sucre, molt bon
faltaven
rotllo.
Uns violinets de fons, he trobat.
A mi no em sembla malament,
no,
eh?
No. A mi m'ha agradat bastant més que d'altres entrevistes que fan amb exjugadors per aquí mig. A mi, com a mínim, les preguntes m'han semblat... Després ells també han de fer el paper que han de fer, però com a mínim, jo crec que periodísticament ha estat una bona conversa.
És que et diré una cosa, més enllà que en calent o després d'un partit o abans d'un partit, depèn de com et facin la pregunta, dient mira què ha dit l'altre sobre com jugues, etc., puguis escalfar o puguis deixar anar algun missatge que ha passat, jo crec que aquesta admiració és real. És a dir,
sí, sí.
Jo, Xavi realment admira un tio que ha estat 11 temporades en una banqueta que també és una cadira elèctrica o pot ser-ho, i ell que ja en porta dos i una mica més i està rebentat.
No són 11 del Xolo, són 13 temporades 13, ja les que porta, doncs, com a entrenador.
Vull dir que jo crec que aquesta admiració és real.
Una segur.
Cosa és que després, clar, competeixen i tenen maneres d'entendre el futbol diferents, però...
I cadascú ha de fer el seu paper en el seu dia. Doncs Xavi, evidentment, és emblema de l'estil i amb això sempre s'ha omplert la boca i Simeone ho va fer servir perquè Simeone sí que és d'aquells entrenadors que sempre necessita un rival, sempre necessita ser el petit, sempre necessita sentir-se atacat. I amb això fa que el seu equip, doncs, es faci fort i en aquesta resistència, doncs, sigui capaç d'anar en contra dels grans. Llavors aquests atacs li van perfecte, aquests atacs o aquests comentaris li van perfecte dir sí, nosaltres som els petits, però nosaltres no juguem a el que juguen ells, i se sempre li va bé aquest rol i va agafar aquelles declaracions de Xavi per, doncs, fer-se fort.
Però Xavi ja n'ha après, eh? Vull dir que aquesta última roda de premsa ja és tot sabó i tot lloar, que també té mèrit el que ha fet Simeone en aquest club com l'Atlético de Madrid, que cremava entrenadors 10 per temporada.
De fet, agrairia molt que aquest Atlètic de Madrid tingués dues Champions.
I
tant.
Oi, Puig? No, estava pensant que a mi m'ha faltat aquí, en aquesta conversa, faltava un platet amb pernil bataller.
Sí.
Si haguessin estat una estona més, eh? Recordem que regalem un gran reserva pernil bataller, l'únic, entre tots els que escriu amb el hashtag FRACU. Si voleu quedar bé aquestes festes, regaleu pernil bataller, prové d'aquest porc especial de raça pura, criat amb alimentació pròpia i amb unes característiques inigualables, aquest greix intramuscular que el fa tan tendre i que li dona un sabor únic, encerta aquest Nadal amb el pernil gran reserva bataller, l'únic en bataller, quedaràs ben.
4 minuts i 3 quarts de 9, ara parlàvem d'estils, del rival avui del Barça, del Xolo Simeone. Fem una radiografia d'aquest Atlètic de Madrid.
L'Atlètic de Madrid ve de guanyar dimarts al camp del Feyenoord i certificar l'accés als vuitens de final de la Champions. Els matalassers estan en un bon moment, encadenen 4 victòries amb un balanç de 13 gols a favor i només 2 en contra. A la Lliga sumen 31 punts, els mateixos que el Barça de Xavi, però són tercers per davant del Barça perquè tenen un millor average. Han fet 3 gols més que el Barça i n'han encaixat 2 menys. A més, els de Simeone tenen encara un partit pendent. A fora de casa, però, és on més els està costant. S'han deixat 7 punts a domicili a la Lliga. El Metropolitano ho han guanyat absolutament tot, tant de Lliga com de Champions. L'Atlètic de Madrid visita avui el Barça amb la baixa de Barrios, que divendres va ser operat del menisc i estarà fora fins al gener, a més de Vitolo i Lemar, tots dos lesionats de llarga durada.
La tàctica del rival.
13a temporada del Xolo Simeone a la banqueta de l'Atlètic de Madrid. A diferència de la temporada passada, que va anar alternant la defensa de 4 amb la de 5, en aquesta sempre ha utilitzat els 3 centrals i els 2 carrilers, com a mínim d'inici, i com avui, que en principi han de ser 3 centrals i 2 carrilers. Un Atlètic de Madrid que és un equip molt camaleònic, segurament en algun moment veurem la pressió alta de l'Atlètic de Madrid, especialment si van per darrere en el marcador, però també estic segur que replegaran en molts moments al darrere perquè ho saben fer i perquè hi conviuen també en aquesta defensa a dins de l'àrea. Quina és la diferència d'ençà que va acabar el Mundial i que l'Atlètic de Madrid ha fet canvis últimament en la seva plantilla? Doncs que és un equip que no la rifa tant o que no juga tan directe. És un equip que a vegades intenta sortir des del darrere amb la pilota controlada, que intenta tenir possessions llargues, per molt que no sigui un equip que basi el seu joc en la possessió, sí que la té més que potser d'altres Atlètics de Madrid del Cholo Simeone. Dit això, la clau de volta de l'equip, especialment aquest any, és a la banda esquerra, on hi juguen Lino i Riquelme. Avui Simeone ha triat Riquelme i no Lino. Menys velocitat, menys potser gambada, menys sortida al contracop, però més talent, més capacitat de dribbling, més capacitat d'associació amb Riquelme, que també té una molt bona rematada, fins i tot diria que millor que Lino. Adrián Barrios, periodista i analista de dades a DAZN, ens explica que la banda esquerra, sí, pot ser important per l'Atlètic de Madrid, però que el punt dèbil és a la dreta, amb Nahuel Molina.
El lateral argentino ahora mismo yo creo que puede ser el jugador menos en forma de del once titular, ¿no? Del Atlético de Madrid. No está teniendo una buena temporada, más allá de que ha marcado algún gol, ha dado alguna asistencia, ha tenido algún partido bueno, no está bien en defensa, en ataque no está tan acertado como acostumbraba desde el Mundial. Ahora está jugando Axel Witsel de central derecho, entonces tampoco es un jugador muy físico que le pueda hacer buenas coberturas, que le pueda ayudar constantemente. Si tuviera que quedarme con un punto débil del Atlético de Madrid hoy, sería ese, ¿no?
I és que, a diferència de fa unes temporades, que costava molt fer-li ocasions a l'Atlètic de Madrid, ara és un equip que li arriben fàcil. Veus els seus partits i els rivals li creen oportunitats. I a mi em sembla que Jan Oblak, a la porteria, també ha baixat un pèl al seu nivell.
El jugador més en forma.
Antoine Griezmann, 32 anys, 13 gols en 18 partits oficials aquesta temporada, 9 dels quals a la Lliga, fa mesos des del Mundial també, que està jugant amb total llibertat en aquest equip, baixa al mig del camp, juga i actua com a migcampista, actua per darrere de Morata, i aquesta temporada, a més, és que està tenint molta efectivitat a dalt. Com a davanter centre, en l'últim partit, per exemple, a la Lliga, va fer un gol de cap des de la frontal de l'àrea, pràcticament. Està marcant més que mai i és una de les incògnites avui. Com defensarà el Barça Antoine Griezmann si ve a rebre entre línies, si ve al mig del camp? Algú el perseguirà? Ho veurem.
El lot també de torrons Vicenç en joc, sí, amb el hashtag Fracó inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats d'aquest 2023 de torrons Vicenç. Participeu i podreu endolcir d'aquesta manera aquesta època de l'any amb el lot de torrons Vicenç, el torró torró.
Marc, et fa més por aquesta versió potser una mica més variable de l'Atleti de Madrid que aquella versió del gran Atleti de Madrid del Cholo Simeone, que era molt un equip molt granític, molt reactiu, molt a sortir al contraatac? Aquest que té diversos registres et fa una mica més de por, no?
Sí, a mi sí. A mi sempre em fa por els equips que realment crec que li poden marcar gols en el Barça. Els equips que només venen a defensar-se, i aquell Atleti de Madrid de vegades es passa tot el partit defensant, especialment quan juguen aquí, a Barcelona, jo crec que se'ls fa massa llarg el partit i soc molt més optimista. En aquest sentit, ara l'Atleti de Madrid, doncs sí que és cert que potser, com ens deia el Gerard, se li pot fer una mica més de mal, per tant, quan el Barça ataqui, doncs la defensa ja no és tan granítica com abans, però sap combinar, sap jugar, sabrà tenir la pilota, i a mi els equips que és això, que li poden generar al Barça, jo sempre em fa molta més por.
Veurem què passa, a veure si el pla de partit surt i veiem, jo continuo dient-ho, a veure si veiem un partit complet, aviam, contra un rival indiscutiblement del primer nivell europeu com és l'Atlètic de Madrid, no?
A veure, avui és un baròmetre que et dirà on ets
això,
futbolísticament,
sí, sí.
I per cert, ara hem vist els exercicis d'escalfament i es confirma que Araujo torna a exercir de lateral dret amb Koundé a l'eix de la defensa.
D'aquests exercicis d'escalfament, fixeu en un detall, Rafinha la rep d'extrem dret, se'n va cap a dins, Lewandowski s'ofereix i no li passa, sinó que xuta, i Lewandowski anava fent, no, però us combinem, passa-me la...
Fins i tot a l'escalfament.
Fins i tot a l'escalfament, eh?
Si la queixa ja comença a l'escalfament, eh?
No era queixa, però ha sigut comentari que ha durat 10-15 segons ben bé de... Toquem-la una mica, va.
Molt bé. Per cert, estaria bé que algun dia algun defensa sortís dient, sí, a mi si em fan jugar a la dreta, cap problema, m'adapto al que vulgui l'equip, perquè, clar, entre Koundé i Araujo, déu-n'hi-do. Realment, això de la banda dreta de la defensa del Barça és per fer-s'ho mirar. Passen 2 minuts i mig a 3:15. Ara tornem.
El Barça juga a RAC 1.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les quatre exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Granollers som el polígon Congost, que arriba a l'autovera 30, a prop de l'AP7. Fontgas.
Un moment, mireu a càmera.
Lluís!
Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xanescat no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Apunta't fins l'11 de desembre a xanescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A Obramat sabem que en una obra necessites palets de plaques de guix tant com 10 finestres i 4 portes. Per això t'oferim més de 20.000 productes perquè compris el teu magatzem més proper o a Obramat.es i te'ls enviem en 24 hores a peu d'obra, fins i tot els materials més pesants. O si ho prefereixes, pots recollir-los en 2 hores. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Per a tu, esportista, Nutrisport ha creat una gamma alta en proteïnes i zero sucres totals. El nou batut Protein Zero, amb menys de 100 quilocalories, i el nou pudding Protein Zero, l'únic pudding que porta cullera a l'envàs. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
10 minuts i mig i arribarem a les 9 en punt de la nit. 10 minuts i mig i començarà el Barça Atlètic de Madrid. Tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres aquest partidàs de futbol. Amb quin 11 surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña la porteria, amb tres centrals, Araujo, Koundé i Íñigo Martínez, a la base del quadrat Gundogan i De Jong, més avançats Pedri i Joao Félix, i al davant Rafinha, Lewandowski i Cancelo.
Amb quin 11 surt l'Atlètic de Madrid, Laia?
Amb Jano Black a la porteria, tres centrals, Jiménez, Witsel i Mario Hermoso, als carrils Molina i Riquelme, mig del camp Coque, Marcos Llorente i De Paul, al davant doble banda atacant amb Griezmann i Álvaro Morata.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Balde, Ferran Torres, Christensen, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Lamine Yamal i Fermín, i de porters suplents a Estràlega i Cotxen.
Doncs una banqueta, potser amb algun menys efectiu de menys, perquè no hi ha algun jugador al planter, però sens dubte que amb recanvis importants en qualsevol de les línies, sobretot destacar els defenses Christensen i Balde, jugadors que podrien afegir-hi pes, permetre fins i tot, si entre Balde, jugar amb dos laterals llargs, i també Lamine Yamal, que jo crec que ha de tenir minuts en aquesta segona part al mig del camp. Sí, diversos jugadors, Romeu, Fermín, però no crec que tinguin minuts de pes tal com està ara el Barça.
La banqueta de l'Atlètic de Madrid?
Garbich i Gomis, porters a suplents i jugadors de camp, Azpilicueta, Soyuncu, Savic, Reinildo, Saúl, Javi Galán, Memphis Depay, Correa i Samolino.
En una banqueta destacar sobretot els nouvinguts, Azpilicueta i Galán, dos jugadors que poden jugar de lateral, Azpilicueta de central fins i tot, tot i que el més important és Lino, ho explicava abans el Gerard, jugador amb molta gambada, Lino hauria d'entrar a la segona part i afegir-li molt ritme al Barça, haurà d'anar amb compte amb ell, com també amb els puntes, Memphis i Correa, que tenen pocs minutets en els partits, però déu-n'hi-do els gols que marquen pels minuts que tenen Memphis i Correa.
Allò de pèl i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
8 minuts i arribarem a les 9. Laia, avui tampoc no s'omplirà a Montjuïc?
No, avui no s'omplirà a Montjuïc. De fet, encara queden moltíssimes cadires buides. La previsió és que avui hi hagi entre 40 i 42 mil persones. Ahir Xavi va fer una crida a la sala de premsa i també Joan Laporta, que per cert va ser a l'entrenament al matí per esperonar, per donar ànims als futbolistes. Després també, en declaracions difoses a les xarxes socials del club, va fer una crida perquè l'afició vingués avui a donar suport en aquest partit. Creu la porta que estem en un moment d'inflexió de la temporada. Aquesta crida, evidentment, és per la importància del partit, sí, però també perquè no s'han complert les expectatives, tenint en compte el que hi ha esportivament en joc, tot el morbo que envolta sempre un Barça Atlètic de Madrid, el duel
que és doncs, el club esperava poder omplir.
Jaume, podem escoltar algun altre protagonista a la prèvia?
Sí, podem escoltar Deco, director de futbol del Barça, parlant d'entrada sobre l'arribada de Vitor Roque.
Ya era un jugador que ya tenemos fichado, ¿no? Es un joven con bastante calidad, o sea, tenemos previsto llegar en enero o en julio. Con lo de Gavi hemos tenido que tomar la decisión, infelizmente lo de Gavi nos pasó, pero son jugadores de posiciones distintas, pero al final el míster y todos nosotros hemos decidido que lo mejor para el equipo es la incorporación inmediata de Vitor, creo que es esto.
Bernardo, Axel.
Sí, preguntarte si Vitor va a ser un poco competidor de Lewandowski en esa posición, si que nos cuentes un poquito, porque mucha gente no lo ha visto, en qué perfiles se puede mover o si es claramente la posición de Lewandowski.
Vitor es un delantero, es un jugador que se mueve entre líneas, que busca el espacio, que tiene gol, es un joven, hablar de competir, siempre toda la plantilla es competición, la competitividad, o sea, Vitor va a estar de uno más para luchar, para jugar, para sumar minutos, para ayudar al equipo. Eso es, estamos hablando de Lewandowski, ¿no? O sea, hay que tener bastante cuidado y respeto porque lo bueno para Vitor es que tenga Lewandowski por delante y para aprender mucho.
I sobre Joao Félix, li pregunten si té perfil Barça per triomfar molts anys aquí.
Joao no está cedido, sabemos la situación. Yo creo que más importante es que le hemos visto contento, le hemos visto yo de día a día los entrenos, le veo, tiene una calidad distinta, una sí. técnica distinta, ha tenido que tirar muchos partidos que en teoría nosotros con las lesiones de Lewandowski, Rafinha, todos delante, él, Ferran, muchos tenido que, Lamin, que es un joven, ha tenido que jugar muchos minutos, o sea, hemos visto la mejor versión de Joao en algunos momentos, partidos que estaba claramente cansado por el acúmulo, pero creo que es un jugador que puede aportar cosas distintas, yo creo que tiene una técnica especial, una calidad distinta. El futuro ya veremos, pero lo que importa es que estamos disfrutando de él ahora.
Parlava de Lewandowski abans d'entrenar talla d'Eco. Jo avui omplert fort la nevera perquè avui sí que veig que és dia d'Eguy, avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, per tant, dos packs de 6.
Dos?
S'han anat d'obrir més d'una, un gol amb l'Atlètic de Madrid, clar. No es pot obrir només una Estrella d'Am. Dos packs de 6 carregada a la nevera de l'estudi de RAC1, Estrella d'Am.
5 minuts i les 9, a veure com ho veu tot plegat el Toni García Ramon.
La cara T.
El 1984 s'estrenava Karate Kid, una pel·lícula protagonitzada per Ralph Macchio, on un xavalet que no acabava de girar rodó i el que feia la punyeta als dolents del col·legi es feia amic d'un paio que li ensenyava els secrets del karate, el senyor Miyagi. Gràcies a ell, Dani Caruso, el personatge de Macchio, acaba per fi guanyant la Champions al karate. El Barça de Miyagi juga avui contra els Cobra Kai de Simeone i tot i que Xavi Caruso li va fer l'altre dia la grulla al Porto, molts no veiem clar aquesta vegada no el deixin cau al tatami. Per si de cas, posem-nos en mans el mantra que també li va funcionar a la peli. Dar cera, polir cera.
Aquest referent de Karate Kid per generació Molló Puig, Karate Kid 100%, no?
Sí, referent.
Jo la veuria, cada Nadal també la veuria jo.
Sí.
Quantes grulles, s'havia fet.
I us recomano l'spin-off, la sèrie Cobra Kai, que està a Netflix. És veritat que va de més a menys, però és molt entretingut.
És una caricatura del que va ser Karate Kid en el seu moment, molt ben feta pels mateixos protagonistes 30 o 40 anys després. Però sí, pels més joves que sapigueu que estem parlant d'una pel·li de karate que ara us semblaria de l'any 17 abans de Crist, segurament.
Jo crec que aguanta bé.
Però fins i tot la pel·li que ha fet el fill de Will Smith, a mi em va passar prou bé, també, que és un remake de l'original.
Doncs a veure si avui el professor Miyagi i companyia superen els Cobra Kai del Cholo Simeone. 3 minuts i les 9. Ho ha comentat el Cholo Simeone parlant amb Xavi.
Sí.
L'Atlètic de Madrid amb aquest entrenador no ha guanyat el camp del Barça.
Exacte, amb un balanç de 7 empats i 9 derrotes. De fet, l'Atlético no guanya Barcelona més enllà del Cholo des del febrer del 2006. Des d'aleshores, 23 visites de l'Atlético al Camp Nou amb 15 victòries blaugranes i 8 empats.
Xavi ha guanyat els tres enfrontaments contra Simeone.
Victòries, 4-2 la temporada 2021-2022 i la temporada passada 0-1 al Metropolitano, va marcar Dembélé, i 1-0 al Camp Nou amb gol de Ferran Torres.
I t'has fixat en el rendiment golejador de Joao Félix i Antoine Griezmann jugant amb el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Sí, Joao Félix, a l'Atlético un gol cada 230 minuts i el Barça fa un gol cada 260 minuts. És a dir que fins i tot té una mica de millor rendiment golejador a l'Atlético. En canvi, Griezmann, a l'Atlético fa un gol cada 163 minuts i, és a dir, cada dos partits pràcticament, i el Barça un gol cada 219 minuts. Va marcar, per tant, hi ha una diferència sensible aquí en el rendiment golejador d'un i altre.
Espera, estic veient?
Sí, és Schuster.
A la tele? Hòstia, estava
sí,
tots drets, eh?
Sí, sí. Està a la Liga TV avui comentant el partit, sí.
Exjugador del Barça i després també de l'Atlètic de Madrid.
I de Madrid.
I de Madrid, sí.
Va fer els tres grans, sí.
Ah, sí. Ara no calia treure aquest. Ah. Va fer molt mal allò. Allò va fer molt mal. I la nostra gent, Gerard Ballera, què?
Bé, jo crec que hi ha... Mira, el Fran Benítez. Avui tinc bones sensacions, diu. El Jordi Sánchez, per exemple, ens explica que, o creu que l'arribada de Vitor Roque farà despertar Lewandowski i que avui el polonès començarà a demostrar qui és el davanter titular d'aquest equip. Hi ha algú que faria jugar avui Christensen per davant de Koundé, el Roger, diu el francès, no hi ha partit que ens doni un ensurt. Comentant la jugada amb l'etiqueta FRAC1, però de moment la gent prou confiada abans d'aquest partit, al minut 10 ja veurem si ha canviat o no l'opinió.
Sí, a veure, començo pel pessimisme fet ésser humà davant d'un partit del Barça. Joan Lluís, com ho veus?
Home, fa patir això avui.
Val, fa patir.
No ens enganyarem.
Molt bé.
Fa patir.
En la ronda, la segona, Laia.
Ai, no gaire bé, la veritat.
Veus, es confirmen les meves sensacions. A la tercera posició estaria disputada entre el Puig i la Marta. Marta, Marta.
Jo crec que hi ha motius per pensar que avui el punt d'inflexió es pot certificar.
Val. Puig.
Jo signo un 1-0 injust.
D'acord.
Endavant, Puig, sí, sí.
Ballera.
Simeone la tornarà a pifiar. 2-0.